En els darrers anys, Espanya ha experimentat un lleuger augment en el percentatge d'investigadores, aconseguint el 42% del personal investigador a l'any 2023. No obstant això, les vocacions científiques entre les joves continuen sent un repte considerable, especialment en àrees com l'enginyeria i la tecnologia, on només el 12,2% de les dones trien aquests camps en els seus estudis universitaris, un descens significatiu respecte a anys anteriors. En general, l'interès de les dones en carreres científiques ha caigut un 9% en les darreres dues dècades, la qual cosa posa en relleu la necessitat de continuar impulsant iniciatives per a despertar vocacions en ciència i tecnologia des de primerenca edat. Què tal? Com està? Soc el Ricard Álvarez i t'acompanyo des d'ara a Herrera en Cope a Lleida. Com et deia, avui dia a Espanya continuem veient desafiaments importants en el foment de les vocacions científiques, especialment entre les més joves. Encara que hem avançat en la incorporació de dones en l'àmbit de la recerca, encara queda un llarg camí per recórrer, sobretot en àrees com l'enginyeria i, escolta, les ciències dures, si vols. Per això, iniciatives com la Nit Europea de la Recerca són clau per a acostar la ciència als més petits, sembrant aquesta curiositat i passió per la recerca des de la infància. Unes activitats que es desenvolupen a 300 ciutats de 30 països d'Europa i que es fan de manera pràcticament simultània i que a Lleida se centren en aquest proper divendres 20 de setembre. Avui tenim el plaer de parlar amb la coordinadora d'aquest esdeveniment a Lleida, una catedràtica de la Universitat de Lleida, perquè ens expliqui més sobre aquesta activitat que busca despertar l'interès per la ciència en aquestes futures generacions. Luisa Cabeza, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Bé, bueno, t'agafem de viatge, perquè a més la Luisa Cabeza és una persona, ja vam parlar amb tu fa uns anys, vam aconseguir que poguessis venir als estudis, que estàs molt sol·licitada a nivell internacional per explicar d'altres projectes que no és el que parlarem avui. Per tant, avui la tenim de viatge i ens atén, i t'ho agraeixo molt, Luisa. Escolta, la Nit Europea de la Recerca, si em permets, la vulgaritat, això no són quatre friquis que fan, escolta, quatre experiments, això s'està fent molt gran, eh?
Sí, la veritat és que estem molt contents perquè això va ser una iniciativa que va néixer a Brussel·les, no? Com tantes d'altres, com la Nit dels Museus o d'altres que també s'estan organitzant, però que està creixent perquè sobretot la ciutadania li agrada molt, als investigadors ens agrada fer-ho, però sobretot a la ciutadania li agrada molt entendre què s'està fent en els laboratoris de les nostres ciutats.
Clar. Un dels punts, evidentment, com diu la Luisa, d'investigació, laboratoris que van provant coses, és la universitat. Jo crec que hauria de ser a totes les ciutats on hi hagués una universitat, hauria de ser el centre, no?, de la investigació. Per això, des de la universitat a Lleida s'està organitzant totes aquestes activitats que les tindrem bastant centrades el divendres dia 20, eh?
Sí, la Nit de la Recerca Europa es fa l'últim cap de setmana de setembre, però com que nosaltres ens coincideix amb el cap de setmana de Sant Miquel, que tenim moltes coses a la ciutat i, a més, normalment acostuma a ser un cap de setmana gran, ja fa un parell d'anys que ho estem traslladant al cap de setmana anterior, que també es fa en altres ciutats d'Europa. I, per tant, nosaltres ho celebrarem tot el divendres dia 20. La major part d'activitats són per la tarda, de 5 a 9, perquè puguin venir les famílies amb la canalla quan surtin del col·le i vinguin cap a les diferents campus de la universitat, que ara ho explicarem, a participar d'aquestes activitats.
Clar, aquesta puntualització, Luisa, és molt bona, perquè anava a preguntar, escolta, això va... quin és l'objectiu de la persona o a qui voleu arribar? No és només a científics, sinó que això és als petits de la casa, també, i a les famílies.
Sí, de fet, no és als científics, el que volem arribar és a les famílies, és als pares, als padrins i sobretot a la canalla, no? Que entenguin què és això de la recerca, què és això de la ciència, què es fa a casa nostra a Lleida, que no la gran ciència es fa només a la NASA o a Alemanya, no? Sinó que també a Lleida s'està fent coses molt interessants i també despertar el seu cuquet, no? Perquè el dia de demà puguin estudiar. Ojalà es comparteixin en investigadors, però si no és no, que s'animin a estudiar i a entendre, no? Perquè a vegades els dius què vols fer de gran i diuen és que no ho sé, perquè clar, tampoc entenen, no?, molt bé el que fem els demés.
Clar, clar, clar. Jo, deixeu-me que faci un parèntesi aquí. Després de la Covid-19, crec que el gruix de la població va entendre que s'ha d'investigar i molt, i que s'ha d'abocar molts recursos, diners i personal a la investigació, que estem molt verds en moltes àrees i que les coses no ens venen donades. S'han d'investigar, investigar, investigar i provar i provar. Per tant, quan abans puguem despertar, com deia la Luisa, aquest cuquet, aquesta xispa d'un nen o una nena, vull ser investigadora, vull ser investigador, doncs millor. I aquestes activitats estan molt ben dissenyades justament per això, perquè siguin atractives. La major part de tallers, Luisa, que heu preparat, són tallers de curta durada i que són molt, molt visuals, que són molt pràctics, eh?
Bé, la idea és... Hi ha tallers també en xerrades, no? Però sí. Els tallers de Lídia Tallers, perquè són llocs on tots puguem tocar amb mà, no?, amb mans el que s'està fent. Llavors, hi haurà tallers i activitats a l'IRB Lleida, n'hi haurà d'altres a Agrotècnio, que està al campus d'Agrònoms, i també hi haurà un gran gruix d'activitats al campus de Capon, on juntem les activitats més tecnològiques i també les de humanitats, per exemple, tallers d'arqueologia. I jo vull destacar que és tot gratuït, però que hem d'inscriure'ns per un tema organitzatiu. Va? Llavors, a través de la web La Nit de la Recerca Lleida, doncs allà hi ha detallades totes les activitats, on es fan els horaris, perquè les famílies puguin fer-se el seu mapa de la tarda i que, sisplau, s'inscriguin, perquè així també tot és més fàcil, no?
Clar. La nit de la... Bueno, si busqueu la nit de la recerca.cat, aquest és a nivell de Catalunya, però d'allí trobeu l'enllaç per anar a la de Lleida i hi ha tota la programació. Evidentment, els tallers volem gaudir doncs de certa proximitat i justament per això, tot i que sigui gratuït, requereix una inscripció per completar, o sigui, per limitar l'aforament, perquè la gent que gaudim d'aquestes activitats doncs ho puguem fer de manera còmoda. El gran gruix és divendres dia 20. Luisa, no sé si vols destacar alguna xerrada, algun ponent, alguna activitat que diguis aquesta és maca, de veritat no us la perdeu. Ja suposo que totes, però alguna que vulguis destacar.
Home, a mi n'hi ha una que m'agrada molt, que és a l'IRB Lleida, que és de parlar sobre l'ADN, però a través de les gominoles. I després també a Capon fem tallers de descobrir l'energia amb el gel, amb els imants, perquè els nanos puguin, doncs, el que deia, no?, tocar-ho amb les mans i entendre-ho millor.
Doncs busqueu a la web lanitdelarecerca.cat, des d'allí salteu a la de Lleida i us apunteu. I a més, molts d'aquests tallers, la gràcia, com deia la Luisa, és, escolta, pares i fills, que sempre ens pensem que només seran els nens els que acabaran tocant i gaudint del taller, però els pares acabem gaudint tant o més que els fills moltes vegades. Per tant, no us ho perdeu, són tallers de 30-45 minuts. A més, estan amb cascada, és a dir, pots sortir d'un i apuntar-te al següent i et dona temps de passar per dos o tres tallers i això és interessant. A la nit de la recerca, una edició més que l'hem de deixar petita, sisplau. Això és la ciutadania, qui s'ha de mobilitzar, s'ha de moure des de la universitat, des de tota la gent que esteu coordinant, i poseu l'ànima, i aquí la gràcia és que després la gent ho pugui gaudir. Estem parlant amb la Luisa Cabeza, és catedràtica a la Universitat de Lleida, coordinadora de les activitats de la Nit de la Recerca Lleida. Luisa, escolta, ja que et tinc ara al telèfon, en què estàs treballant a nivell personal?
Ara precisament que m'enganxes de viatge, cap a Brussel·les, perquè ara començarem dos projectes on estem estudiant com millorar la producció i l'amagatzematge de fred. Ens estem donant en compte que el fred, tot el que és fred de refrigeració a casa i de refrigeració industrial, o sigui, aire condicionat i fred, és el gran repte que tenim els propers anys per disminuir el consum energètic i per baixar la factura energètica.
Caram, doncs mira, tot això s'està movent des de Lleida, si voleu, o amb una de les potes a Lleida. Doncs escolta, Luisa Cabeza, catedràtica de la Universitat de Lleida i coordinadora d'aquestes activitats de la Nit de la Recerca a Lleida, gràcies per atendre'ns, bon viatge, i escolta, quan tingueu alguna cosa doncs ja clara d'aquestes investigacions, no dubtis a explicar-nos-ho, eh?
us ho farem saber, perquè estarem molt contents de que tothom ho sàpiga.
I tant que sí. Bon viatge, gràcies, Luisa.
Gràcies a tots. I veniu el divendres, que us esperem.
Gràcies, Luisa. Mira, que t'explico una notícia econòmica. La cistella de la compra ha pujat, perquè tots sabem que ha anat pujant tota, però vols saber quan? Doncs mira, ha pujat un 35,5% en els darrers 3 anys. 35,5% en els darrers 3 anys. Si divideixes, doncs això surt aproximadament a un 12% anual. T'ha pujat el sou, un 12% anual? Escolta, si t'ha pujat, m'ho dius. És la nostra notícia econòmica del dia i després arriba un dels espais dels dimecres.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Restaurant La Masia del Canís, trencant amb el passat i gaudint amb els seus clients del present. T'ofereix menú diari a 13,50 euros amb productes de mercat i menú cap de setmana a 25 euros. I si demanes xuletons sense suplement, una brasa de llenya sempre a punt amb carns i peix i espectacular selecció de vins i caves. Restaurant La Masia del Canís, al costat de Rosselló, al polígon del Canís. Reserves al 973 44 35 34.
Ets fan del futbol, vol ser creador de contingut, però fa temps que tens una mitjana de 3 m'agrada i no més ho comenta la teva mare. Difícil, oi? Ara ja no. A Mundo Deportivo estem buscant les noves estrelles de les nostres xarxes socials. Converteix-te en MD Creator. Entra a l'Instagram de Mundo Deportivo per saber com participar en el nostre concurs. Què esperes?
Es troba en situació econòmica greu? Acudos Consultors l'ajudem a alliberar-se dels seus deutes a través d'una segona oportunitat. Disposem de més de 40 professionals per donar-li a vostè i a la seva empresa el millor assessorament. Acudos Consultors, a Balaguer, Viella, Lleida, passeig de Ronda 57, telèfons 973 28 28 18 i 973 27 27 99. Una consulta a temps i estalviarà futurs mals a cap.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado, 974 47 14 38.
Va, que els espais del dimecres, els que ens acompanyaran tota aquesta temporada, no els coneixies perquè la setmana passada, que va ser la primera de la temporada, doncs vam començar bé, com s'ha de fer, com això que diuen ara, que volen fer les jornades laborals setmanals de 4 dies i 3 festes, doncs la setmana passada, que va ser la primera, insisteixo, ho vam fer així, el dimecres va ser festa. I bé, escolta, jo potser també m'hi apunto, cobrant el mateix, això sí, però potser ja m'hi apunto. Jo sé que això és el que vol tothom, però no sé, jo em vaig trobar bé. Bueno, tot això per dir-te que avui, a part d'altres espais que ara arribaran en uns minuts, doncs aquesta temporada els dimecres parlarem de llibres, seguirem parlant de llibres. És un espai que sé que t'agrada, que el segueixes amb atenció, que potser no et llegeixes tots els llibres que anem recomanant, però que de tant en quant, o d'alguna temàtica concreta, dius, caram, aquest sí. Ja saps que és La Llibrera't. La Llibrera't, que està dirigit i conduït per l'Anabel Ramos, és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida, és la persona que et recomana llibres quan no saps què llegir. Més que res perquè de vegades també vas a la biblioteca i hi ha tants llibres que dius, bueno, ara què llegeixo aquí? Com trio? Com més n'hi ha, pitjor, a vegades. Doncs busca l'Anabel Ramos i ella et dirà el que pots llegir o el que has de llegir. Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Fas bona cara, com estàs?
Faig bona cara, sí. Pues fa dies que ja no, que estic treballant, Deu ser que encara al meu interior encara està l'esperit de les vacances.
No, i encara, bueno, no ve d'encara fa bo, avui és un dia molt nuvolat.
Bueno, jo ja vull que ja faci fred, saps allò? Ja s'ha acabat de vacances,
no,
pues ja
sí, fred. Ah, no, tu és la del fred.
No, jo sóc de la calor.
Ah, tu ets de la calor.
Sí, jo sóc de la calor. Però si ja hem tornat de vacances, vale. ja està, ja m'he acabat.
Ah, claro, tens raó. No, per anar a treballar no va bé la calor,
No.
Això tens tota la raó, i això ho comparteixo. Bé, escolta, entre d'altres coses, suposo que, bueno, t'ha donat temps de fer alguna coseta a l'estiu, entre d'altres, igual has llegit llibres.
Sí, clar, sempre. Jo sempre estic llegint. I a l'estiu tinc més temps,
però
doncs més.
Un llibre per l'estiu?
No, uns quants.
Ah, més d'un?
Sí.
Quants llibres?
Clar, és que l'estiu és molt llarg. Bueno, ja, són 2 mesos.
Ah, llavors ja t'hi poses allò...
Mira. Ja m'hi poso, jo ja vaig fent la maleta, ja la vaig fent... Aquest serà per l'estiu, aquest serà per l'estiu, més algun llibre que va sortint perquè, doncs, mira, no sé, m'han parlat o m'ha agradat molt una autora i vull llegir un altre.
Quants llibres t'has llegit?
Entre 9 i 10.
Ah, 10 llibres?
Sí.
És que només hi ha 4 setmanes de vacances?
No, bueno, vacances, però després...
Vale.
L'estiu, per mi, són 2 mesos, juliol i agost.
Escolta, quines temàtiques has triat?
Pues he triat... He llegit de tot. Bueno, de tot. He llegit novel·la, he llegit un conte molt breu, però sí, he llegit novel·la tot. Hi ha novel·la històrica, que hi ha una autora que m'agradava molt, que va llegir un parell de llibres seus, i després ja vaig deixar de llegir-la, i ha publicat un altre ara recentment, i aquest me l'he llegit, m'ha agradat moltíssim, ja el comentarem. Uh-huh. Després m'he llegit 2 llibres de 2 autores, o sigui, 2 llibres d'una autora i 2 llibres d'una altra autora, o sigui, he repetit autora, diguéssim, 2 vegades, perquè em va agradar molt el primer, llavors, bueno, de fet, vaig començar pel segon, en els 2 casos, i llavors he recuperat el primer llibre que van publicar. Que també parlarem d'aquests 2 llibres. I després, l'última novel·leta que m'he llegit és una novel·la molt breu, d'una autora, Daphne du Maurier, que va escriure Rebecca, que la va portar al cinema Hitchcock.
Ah,
Rebecca.
Ui, així és de
és un clàssic. No, thriller. Aquest, bueno, és una mica d'intriga. Sí, és una novel·leta molt breu que publica Petits Plaers. Ja explicaré també de què va una mica. I aquesta és una novel·la molt breu que parla també, bueno, sí, també té una mica de misteri i tal, i està ambientada a Venècia a principis del segle passat. Bueno. Està molt bé.
Clar, anava a preguntar si hi ha una temàtica només per l'estiu, no?
No.
Hi ha qualsevol temàtica, la que
no.
A cadascú us agradi.
Sí, a mi el que m'agrada molt més a l'estiu és llegir llibres més gruixuts, per exemple, perquè tinc més temps, llavors, doncs, puc dedicar-hi més hores a... El que passa amb les novel·les més gruixudes és que quan comences has d'anar continuant perquè si no te pots arribar a perdre. I llavors l'estiu és un bon moment, que tens
Escolta,
més temps.
Tu quan llegeixes llibres d'aquests, vas de capítol a capítol? O
depèn del moment.
O deixes de... Allò ja quan estàs adormint que et cau el llibre al cap si estàs al llit i dius, bueno, mare, deixem-ho aquí.
Si m'estic adormint, allà on pari. Allà on me caigui el llit. El llit, el llibre. Però si estic, jo què sé, doncs tinc temps i tinc aquesta tarda un parell d'hores que no tinc res a fer, llavors me poso a llegir, sí, m'agrada acabar un capítol.
Clar.
No. Perquè, bueno...
És que res, perquè quan els llibres els divideixen en capítols, sí que té una mica de final i d'inici,
sí.
Vull dir que sí que pots parar allí,
sí.
Ja està preparat.
Sí, sí. Sobretot amb els llibres més grans, més...
Escolta, el llibre electrònic o físic,
tot,
aquest estiu, els
tot.
Dos?
Oh,
clar,
sí.
Perquè és que si t'has de moure molt i t'has d'endur 3 o 4 llibres,
mira,
ja pesen,
jo he agafat un tren aquest estiu i llavors la maleta havien de portar roba perquè anàvem molts dies fora, doncs el llibre electrònic, i allà m'hi caben molts.
Clar, clar.
I si estic a casa, doncs el llibre... A més, bueno, hi ha moltes coses. Clar, si estic al llit, és més difícil un llibre més gruixut. Llavors,
clar.
El llibre gruixut el deixo per quan estic al sofà.
Aquest és el llibre de dia i aquest és el de nit.
Exactament. Bueno, és que, a més, a vegades me llegeixo més d'un llibre a la vegada, llavors... té moments.
T'ha baixat la pila de llibres de la tauleta de nit?
No. Ha pujat. Això és impossible.
Imagina't tu.
Això és impossible.
Escolta, aquesta temporada parlarem d'un llibre cada setmana.
Sí.
Com sempre, l'Anabel ens il·lustrarà perfectament l'autora o l'autor, el marc, quan es va escriure i per què es va escriure, i una mica de fins on ens pot explicar de cada llibre perquè ens agafi ganes de llegir-lo. Això ho farem tota aquesta temporada. Tots els llibres, o pràcticament tots els dels que ens parli l'Anabel, els teniu a la Biblioteca Pública de Lleida, que aquesta és la gràcia, jo crec que també. I ens escoltarem cada dimecres.
Sí.
En aquesta hora.
Molt bé.
Minut amunt, minut avall.
Perfecte.
Anabel Ramos, un plaer tornar-te a veure aquí als estudis. Una abraçada gran, fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte, por ejemplo, una cesta de melocotones amarillos de origen nacional por solo 4,95€ el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes...
Mucho calor.
¿Qué pasa, tipo directo?
Que no puedo locutar con el casco, guantes y cazadora.
¿Y por qué los llevas?
Para meterme en el papel cuando diga que podrás tener en tu seguro de moto la cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Muy profesional. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí.
¿Pueden poner un poco el aire?
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Doncs apa, que ens plantarem a la una de la tarda aquesta temporada. Bé, la setmana passada ja vam començar la programació, però clar, ens va agafar aquest dimecres festiu i per tant els de dimecres doncs, estan apareixent aquesta nova temporada aquesta setmana. Parlant de noves tecnologies, això ja ho fèiem la setmana passada, però ja saps que hem hagut d'avançar doncs, tots els espais una mica perquè ara acabem a la una. L'Info Cope Lleida, que porta en antena, doncs, no sé si paral·lelament a la edat de l'iPhone o potser som un o dos anys més joves. Parlarem de noves tecnologies, ho farem amb els convidats habituals, amb el Jaume Sitjà i amb el David Casero. I ja et faig una mica d'espoiler. Si la temporada passada vas veure que vam parlar, si no cada setmana pràcticament, d'intel·ligència artificial i de seguretat, t'asseguro que... Aquest món, si et semblava que les noves tecnologies eren un món que anava ràpid, a la que hi sumes la intel·ligència artificial, va rapidíssim. O sigui, de més en més, hi ha novetats, però novetats d'aquelles que són un salt molt, molt, molt potent. I, per tant, ja ho sé que potser estem farts d'escoltar el mot intel·ligència artificial, però és que n'hem de parlar perquè no ens hem de quedar despenjats de tota aquesta història, perquè hi ha coses dolentes i coses bones i coses molt bones amb la intel·ligència artificial. Bé, com et deia, tot això és possible gràcies al jefe, al director, el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Què tal, Ricard? Molt bon dia i ben retrobats de nou aquí en aquest nou curs.
I tant que sí. Què tal? Com estàs?
Bé, fantàstic. Aquí esperant pues, bueno, aquest nou horari. Al final, pues, venga, pues, som-hi. Vull dir, aquí preparats.
Clar, sí. I tant. Uh-huh. David Casero, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Heu tornat tots en bona forma.
Sí, sí, hemos tenido que todo lo que hemos aprendido y leído durante este parón de más de dos meses, lo hemos tenido que tirar a la basura y sí, ponernos sí, sí. al día en la última semana porque lo de hace dos meses ya no vale.
Es increíble, ¿eh?
Ya no vale.
Jo entenc que generi certa ansietat a un sector de la població perquè quan ja et sembla que estàs al dia ja tornes a estar desactualitzat. Per això estem aquí nosaltres, per escolta, hi ha corrents que sí que no cal prestar-li molta atenció, però d'altres sí, i van molt ràpides, molt, molt, molt ràpides, i hem de buscar sempre la part pràctica, la part útil, la part que ens fa la vida fàcil, i sobretot, para molta cura amb tot el tema de seguretat, que evidentment amb la intel·ligència artificial també s'ha disparat. Jaume Sitjà, va, que tenim menú... Us explico una curiositat, vaja, interior, eh? O sigui, el David Casero i el Jaume Sitjà tenien tantes ganes que avui han aparegut a la ràdio bastant abans, eh? De les 12 del migdia. Ens hem tirat mitja hora parlant de noves tecnologies.
Feia dies que no ens ve, eh? Moment, fins i tot posar el dia.
O sigui, nosaltres ja hem fet com a tres programes aquest migdia.
Sacamos la parte más crítica ahí, entre todos.
Clar. Jaume Sitjà, va, de què parlem avui?
Vinga, va, perquè enguany sí que hem començat bé el primer dia, doncs, la setmana passada vam fer festa, i clar, avui tenim doble feina, i com cada setembre comencem amb l'IFA de Berlín, la Fira d'Electrònica i la Tecnologia, i per altra banda tenim, com sempre, el llançament d'aquest smartphone, diríem el més icònic del mercat. En aquest cas, es va presentar el nou iPhone, vale? El 16, el 16 Plus, el 16 Pro, el 16 Max, vull dir, i tot aquest univers de gadgets que envolta doncs, aquest telèfon la gent d'Apple. Tot això preparat per l'entrevista. Ai, bueno, avui entrevista no en tenim en aquest espai tan...
No ens donarà temps perquè ja parlem molt nosaltres.
Vale, però tenim doncs, aquesta actualitat setmanal a la tertúlia. Parlarem de l'IFA, parlarem de les novetats d'Apple. I com podeu veure, temes en tenim i tots preparats per aquesta tertúlia fric. I per començar, no deixem aquestes bones costums, eh, David? Comencem bé el curs. I quina efemèride ens portes avui?
Pues mirar, hoy... Traemos hoy 18 de septiembre, recordamos un hito importante en la historia de la tecnología, ya que en 1957 IBM y American Airlines se unieron para desarrollar un sistema que lo llamaron Sabre. Este era el mayor sistema de reservas electrónicas en su época. Este sistema, por supuesto, que se implantó para las agencias de viajes y que las agencias de viajes directamente pudieran reservar, comprar y sacar los billetes de todo el mundo. Es un sistema que, como no, en 1957 revolucionó la industria de los viajes al automatizar el proceso de reserva de los vuelos que hasta entonces se hacía a boli y papel. Ojo, ¿eh?
¿57 has dicho?
1957, sí, no habíamos nacido ninguno.
¿Y ya había ordenadores ya?
Bueno, ya había un sistema de ordenadores muy grandes que permitía conectarse un sitio con otro sitio y que todas estas reservas, en vez de tener que mirar el libro si en papel, estuvieran en una pantalla negra todos y, lo más importante, no se pudieran duplicar. Fijaros cómo ha avanzado tanto esto que ahora ya está permitido hasta vender más números de asientos que lleva el vuelo, ¿no? Pero en esa época, para no duplicar, saber cuándo habías llenado el avión,
sí, claro,
todo apuntando a mano.
Claro. Tú imagina't, una agència de viatges ven un bitllet aquí i simultàniament l'altre ven en el mateix seient.
Claro, pues cuando llegaba y lo introducían desde la central de American Airlines, veían si había espacio, si no, la duplicidad y dónde se iba a sentar cada uno. Daros cuenta que, además, aquí nació el primer sistema que no solo marcó un hito bestial para la era de la informática, sino que sentó las bases del comercio electrónico de hoy día. O sea, no iba por separado el vamos a hacer, no, sobre eso es sobre lo que se han basado todos los sistemas web, desde el cual hoy el móvil nos hace que podamos comprar un billete en cualquier momento. Con lo cual, como cada semana, un viaje al pasado para entender el presente y anticipar el futuro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1955 amb tot un referent històric com l'efemèride. Ja ho sabeu, comencem temporada nova i si és dimecres, estem al migdia i estem a Copelleida, ara que teniu en antena uns friquis, molt tequis. I ara toca...
La tertúlia fric.
Doncs vinga, per on vols començar? Per aquest resum de l'IFA o per la keynote d'Apple? Perquè també en tenim.
Bueno, el IA de Berlín. Le vamos a quitar la F, ¿no?
Sí.
El IFA de Berlín.
Sí.
És boníssim perquè...
Mira... Ho podríem deixar aquí, perquè està tot resumit i ben fet.
Sí, sí, està tot resumit. És a dir, la feria europea més important a nivell mundial de tecnologia, bueno, pues se ha convertido en eso, en la tecnologia i en ver lo que ya veíamos, pero todo supervitaminado con la IA. Y fijaros que nos vamos a lo más mundano, ¿no? Desde, oye, pues si allí están presentando accesorios para los móviles y para los portátiles, ¿no? Hay fundas, hay cargadores, hay ciertos cacharritos y gadgets para los móviles. Pues fijaros que hasta ahí entra la IA.
Sí, sí.
Es decir, ahora ya las fundas son algo más que fundas. Hay unas fundas metálicas que al interactuar con el teléfono van recogiendo información y hacen cositas como grabarnos y transcribirnos todas las conversaciones y comunicaciones que tengamos, o que esa misma funda nos esté avisando en cada momento de cuál es la temperatura del teléfono para saber qué podemos hacer con ella o no antes de que nos aparezca ese triangulito de está demasiado frío o está demasiado caliente, ¿no? Es decir, hasta las fundas se están convirtiendo en fundas inteligentes. Los cargadores hace días, ¿no?
Sí, pero... de todas maneras, también te digo que se abusa del término inteligencia artificial
arreu. Ara ven molt, o sigui, ara ven molt i tot és inteligència
artificial i l'altra que feien alguna coseta o que t'avisi, que ja està bé, que abans no ho feien, però és el terme de moda. Tot ha de portar inteligència artificial si no estàs desfasat.
I luego fijaros que toda la tecnología...
De marketing, sobretot.
Sí. Y luego toda la tecnología que se está usando y que está avanzando en los móviles se está trasladando a otros equipos. Mm. Es decir, estamos viendo cómo, por ejemplo, tecnológicamente nos ponen proyectores, un proyector de toda la vida, pero de pronto este proyector es un proyector de 100 pulgadas pero que estando solo a 17 centímetros de la pared, sabéis que antes un proyector para que fueran 100 pulgadas lo tenemos que tener a 3 metros. Ahora solo con 17,82 centímetros de distancia podemos ver hasta 100 pulgadas de televisor o de imagen, ¿no? Es una bestialidad. Y esto al final lo han conseguido a través de múltiples cámaras, como estamos viendo en los móviles, que ya no llevan una, sino llevan dos o llevan tres cámaras, bueno, pues para proyectar, para procesar y proyectar todas estas imágenes, ¿no? Con lo cual se está utilizando cositas que se han desarrollado para los móviles, pero dentro de los ordenadores o dentro de proyectores. Y como no, los teléfonos también siguen avanzando, ¿no? Uh-huh. Nos han presentado con esta moda, usabilidad que veremos desarrollar durante los próximos años cada vez más, que son los equipos plegables, bueno, pues a intentar hacerlos cada vez más finos y más ligeros. En este caso, Honor ha sido el que ha sacado el Magic 3, que en el Mobile World Congress veíamos el Magic 2, bueno, pues ahora solo en unos meses ya vemos el Honor Magic 3, donde se cataloga como el teléfono plegable o flexible más fino y más delgado del mercado, ¿no? Con lo cual podemos ver muchas más cositas y, por supuesto, que si habláramos de inteligencia artificial, pues haríamos 18 programas sobre cada cosita qué cosa hace.
Mira, hi ha un tema que ara ho ha dit el David, d'aquest plegable que s'ha presentat, que fa 6 mesos s'havia presentat la versió anterior, a col·lació amb la keynote d'Apple que va ser la setmana passada, el dia 9, que sembla ja que fa temps, però va ser el dilluns.
En quan ja ens ho van fent bé, ens fan dilluns a la tarda, dimarts preparem el programa i dimecres
explicar-ho. Com sempre, no pots fer massa cas de les xarxes, de la gent als foros i aquestes històries, perquè, bueno, jo opino de manera anònima, jo sabeu que internet és una cosa que no comparteixo, és a dir, si opines, opina amb nom i cognoms, i així t'oblides de dir barbaritats. El run-run habitual és, és que el mòbil és igual que el de l'any passat, és que de fora s'assembla molt, és que no hi ha cap canvi, és que segueixen una pantalla i dos botons, han ficat només un botó nou, és que no sé què. Bueno, jo crec que ens hem de començar a plantejar, i crec que molta gent dels que ens escolten ho estan fent, que els telèfons mòbils, no només l'iPhone, d'Android també, estan tan avançats i estan tan ben fets ja, que no és un aparell que ens haguem de plantejar canviar-lo cada any. Pero és a dir, és que no estan pensats per això.
Solo necesitamos una pantalla.
Sí,
la parte de atrás es porque hay que alojar todo lo que hay que alojar dentro. Pero solo necesitamos una pantalla. Pues, ¿qué queréis que sea un móvil? Una pantalla.
Pero per això, que la gent fa, és que no sé si vale la pena canviar del 15 Pro Max al 16 Pro Max. No, ja t'ho dic jo, no val la pena. Té coses noves, sí, però espera't 2, 3 o 4 anys. Aquí a la taula crec que som 2 o 3 que estem al 12. L'iPhone 12. I jo primer em vaig escalfar una mica, però després he dit, no, mira, m'esperaré encara al 17, 5 anys. Pel 12 ja em vaig esperar 5 anys. Em va durar 5 anys, l'anterior. I, escolta, t'asseguro que sí que t'estàs perdent coses, va una mica més lent, evidentment, només faltaria que no hi hagués... Però que no, jo crec que ens hem de treure del cap ja... O sigui, és evident que les marques han de presentar una evolució cada any, però no va encaminat a convèncer la gent que se'l va comprar l'any passat, ni fa 2 anys, ni fa 3, si m'apures.
Vinga, va, anem a veure quines són aquestes últimes novetats d'Apple i què inclouen aquests importants avanços.
Bueno, pues...
Hombre, la keynote de setembre, David, és iPhone.
Es iPhone, es decir, está claro que tenemos el resumen rápido sobre qué fue la presentación, es decir, pues la presentación de Apple no fue más que presentar el iPhone 16 y el iPhone 16 Pro en sus dos versiones de cada uno, con lo más importante que es su chip, el chip A18, con cámaras avanzadas... ¿Qué más? Un delgado Apple Watch Serie 10 con nuevas funciones en lo que están yendo los Watch, que es de salud, y unos AirPods 4 con unos nuevos AirPods Max, ¿vale? Con mejoras de sonido y cancelación de ruido. Es decir, tres cacharros que sabemos para qué se usan, donde cada uno han evolucionado tecnológicamente y han sido vitaminados en software y en hardware, como no. Lo más importante, o para mí de las cosas más importantes, bueno, pues su chip A18 Pro, que realmente es donde vemos el desarrollo en la carrera de los chipsets que se está teniendo y donde está dejando, bueno, pues a los grandes actores de este mercado como Intel rezagados, ¿vale? Rezagados, sí, en tener que trabajar mucho, 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 donde Snapdragon ya estaba haciendo bastante en este mercado, pero tenían copado la parte incluso de los ordenadores, y ahora con los A, con los chipsets A y M que está desarrollando Apple, se están quedando un poquito atrás. ¿Dades cuenta?
David, la gran pregunta, perquè és que anem justos de temps. On està l'Apple Intelligence?
El Apple Intelligence está en desarrollo,
está en Estados Unidos
y está en América. De ahí, mira, el comentario que hacía ahora Ricard. Oye, yo me voy a esperar. Pues mirad, señores, yo también me voy a esperar. Pero no me voy a esperar porque no me quiera cambiar de teléfono, porque no crea que el iPhone 16 es la leche, sino porque todavía no voy a tener el Apple Intelligence.
En Europa, ¿eh?
En Europa. Y eso es lo que precisamente va a dar unos saltos bestiales en el equipo que podamos tener. Sí que se podrá actualizar, pero se tendrá que actualizar cuando esté a nivel mundial y estén rigiendo cada una de las políticas de seguridad de, ya no en este caso de todos los países, sino incluso de continentes, ¿no?
Pero no perdrá la guerra, o no perdrá la batalla, o no perdrá esta cursa el Apple.
No, porque realmente cada vez que actualizamos, y si ahora mismo tu iPhone 12 Pro o 12 Pro Max lo has actualizado al último software que ha salido este pasado lunes y te lo puedes actualizar, ya verás que tu teléfono es diferente y parece más inteligente. Y ya tenemos más inteligencia en las fotos, ya tenemos más inteligencia en la forma de acceder a todas las funcionalidades a través del control, tendremos más inteligencia en el calendario. Es decir, ya tenemos más inteligencia, pero eso sí, claro, para tener la inteligencia real y el Apple Intelligence, pues fijaros que lo que prima es el chip. Un chip que del anterior al nuevo en un año tiene un 17% más de banda en su memoria de sistema, ¿vale? Mientras que la CPU es un 30% más rápida y la GPU un 40% más. Es decir, el teléfono es muchísimo más veloz para poder hacer esos millones de cálculos que les llamamos inteligencia artificial, que al final...
Ens queda un minut.
La gent s'està preguntant l'Apple Intelligence quan arribarà a Europa, no se sap. Els rumors diuen que pot ser de cara a la primavera, de cara a l'estiu de l'any que ve. Per aquí ve la història. L'iPhone surt al setembre. Per tant, si no tenim Apple Intelligence fins a l'estiu o la tardor de l'any que ve, fins d'aquí un any... Doncs coincideixo amb el que diu el David. Si ara et canvies a l'iPhone 16, escolta, tindràs un gran telèfon. Serà compatible amb l'Apple Intelligence. El gaudiràs moltíssim. Si no t'urgeix, home, doncs gastar per gastar, espera't un any, estarà més madur el tema de la intel·ligència artificial, hauràs guanyat un any i tindràs un aparell un any més modern. És aquesta la causa només. I això només està passant a Europa, que d'això ja en parlarem més en banda, d'aquests problemes burocràtics o de lleis d'Europa amb la intel·ligència artificial, que no només afecten a Apple i Apple Intelligence, sinó que van afectant a totes les intel·ligències artificials, i veurem com ho manega Europa per no quedar-nos enrere a nivell mundial. Que és que la indústria s'està movent amb intel·ligència artificial a tot el món. Si aquí la limitem, doncs jo entenc que no tot val, això ho entenc, però potser no em destrenya tant, dic, eh? En fi...
M'he quedat amb les ganes de parlar d'AirPods, eh?
Bueno, els AirPods, com diu el David, han reordenat una mica la gamma AirPods, han tret els AirPods 4 normals, els AirPods 4 normals amb cancel·lació de so activa, però sense la forma dels Pro ni aquelles fundes de silicona, i jo crec que és un bon salt.
I luego, si pierdes alguno, te puedes comprar uno por separado.
Sí, mira, això
està bé. Eso está bien.
Sí.
Pero ¿qué es lo que hace que tengan toda esta cancelación de ruido? ¿Qué es lo que hace que sean más vitaminados? ¿Y qué es lo que hacen tal? Un chip, el nuevo chip H2, que precisamente lo que permite
¿cómo
es...
trabaja con...?
¿Con?
Inteligencia artificial.
Con inteligencia artificial y precisamente analiza todo lo que se está reproduciendo para darte a ti la mejor audición en cada momento. Pues al final estamos pasando todo por el filtro del chip con inteligencia artificial que dice cómo está el entorno, ¿no? Para poder, bueno, pues sacarlo o no. Fijaros, en el IFA he estado leyendo un horno con inteligencia artificial que lo que hace es que tiene un montón de sensores y te dice si se ha calentado antes, esto de precalienta el horno 10 minutos. Él te dice, no, no, 3 minutos, no gastes más energía. Y luego una cosa buena del iPhone 16, que estos chipsets están permitiendo, o sea, hablamos de ventajas de los nuevos teléfonos, este chip permite que la batería dure hasta casi un 30% más. Es bestial, consume menos y es a través del chip, eh?
L'optimització és brutal. Bé, va, que ens plantem a la una. Com sempre, un plaer. David Casero, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies i buenas tardes.
Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
Ara sí, que ens plantem a la una de la tarda. Estàs escoltant Herrera en Cope i ara continuem explicant-te tot el que t'interessa al migdia de Cope Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz. Que acabis de passar un bon dimecres.
Cope Lleida.
Estàs informat. Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.